Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una en punt, us informa la Closa. L'exvicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa, que ha estat detingut aquest matí per ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que declari a 2:45 davant la jutgessa. Costa ha estat detingut per haver-se negat a declarar el passat 15 de setembre, quan va ser citat pel TSJ acusat de desobediència al Tribunal Constitucional en permetre un debat al Parlament sobre la monarquia i l'autodeterminació. A les portes del Tribunal ha comparegut fa poca estona la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que ha qualificat que aquesta detenció és una provocació i no és gens casual, ja que coincideix en el dia que fa 4 anys que el Parlament va declarar la independència.
I avui és 27 d'octubre i, per tant, nosaltres no podem llegir de cap manera una casualitat que el dia de la seva detenció sigui avui, amb una vulneració de drets que no ens cansem de denunciar, i que el fet de que se l'hagi detingut en un dia com el d'avui és naturalment una provocació o una mostra d'aquesta voluntat de desjudicialitzar el conflicte polític, de la qual en tenim dosis de record dia sí i dia també.
Borràs ha demanat davant el TSJ que se l'alliberi perquè no declarar també és un dret. La defensa de Josep Costa ha presentat un escrit a la magistrada assegurant que la detenció és una vulneració flagrant del dret fonamental a la llibertat. Demana que se l'alliberi i avisa de possibles accions legals per detenció il·legal. Critiquen que la detenció reflecteix la manca d'imparcialitat i de seguiment de la llei de la magistrada. A Twitter les reaccions no s'han fet esperar. L'expresident Carles Puigdemont ha criticat la il·legalitat de la detenció i ha assegurat que obeeix a raons polítiques. També ha afegit que el dia escollit no ha estat cap casualitat. Quim Torra ha assenyalat que la justícia espanyola fa de justícia espanyola. El president aragonès ha piulat davant la repressió i la judicialització permanent contra l'independentisme, amnistia, autodeterminació, independència. I el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, fa costat l'exvicepresident i ha demanat que la gent es concentri davant del TSJ. L'entitat ha denunciat la incessant repressió de l'Estat i ha afegit que es tracta d'una aberració democràtica. Al compte d'Esquerra llegim: contra la seva repressió política i econòmica, la nostra solidaritat. I Junts recorda que defensar la democràcia no és cap delicte. Malestar en la CUP perquè Esquerra no vol una moratòria en les bales de Foam mentre no es facin públiques les conclusions sobre la comissió del model policial. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Esquerra ha presentat una esmena a la proposta de resolució als comuns que demana una moratòria en l'ús de les bales de Foam. L'esmena diu que s'ha de seguir amb el reglament vigent fins que no hi hagi conclusions de la comissió sobre el model policial. Segons el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, es vulnera l'acord de mínims a què van arribar els dos partits per la investidura.
Cap de les dues esmenes respecte a l'acord de mínims que vam arribar per la investidura, no? I, per tant, tant Esquerra com Junts farien bé de reflexionar sobre l'acord al que van arribar i sobre el seu compliment.
En canvi, els republicans creuen que sí que respecta perquè l'acord parla de la suspensió de les bales de Foam fins que es faci públic el protocol.
Gràcies, Judit. En economia, Iberdrola va aconseguir un benefici net de 2.600 milions d'euros durant els 9 primers mesos de l'any, que coincideix amb l'escalada del preu de la llum. La xifra és un 10% inferior al mateix període de l'exercici anterior, però millora un 5,2% si no es tenen en compte els impactes extraordinaris, segons ha assenyalat la companyia aquest dimecres en un comunicat. I augmenten les denúncies de falsos revisors del gas o de la llum. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, aquest tipus de denúncia s'ha doblat aquest any. La policia ho atribueix al fet que cada vegada s'informa menys el de l'engany a comissaria. El sotinspector i sotscap de l'àrea tècnica de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Sergi Martínez, ha alertat que s'ha detectat un canvi en el perfil dels lladres.
Fins ara normalment eren homes que es feien passar per instal·ladors i ara darrerament hem detectat que són dones. Grups de dos dones que fins i tot arriben a portar un petit un conductor que està als voltants dels domicilis, propers a on estan ells cometent el fet delictiu, ja sigui un furt o una estafa, i que després, amb molta rapidesa i molta mobilitat, es desplacen a altres indrets on tenen concertades altres cites.
I ara els esports, en Xavi Toscano.
L'Espanyol recorrerà la targeta vermella que va veure el davanter Raúl de Tomàs en el partit d'aquesta passada nit davant l'Atlètic de Bilbao. El club argumenta que l'acció és fruit del propi joc. Raúl de Tomàs va ser expulsat al minut 93 després d'una pica baralla amb Gerai Álvarez, que va acabar amb diverses empentes entre els dos futbolistes i amb el defensa basc per terra. L'àrbitre Ortiz Arias del comitè madrileny li va ensenyar la vermella directa. L'Espanyol va acabar empatant el partit 1-1 amb gol de penal, precisament del propi de Tomàs. I en bàsquet, l'Uni Girona disputa aquesta tarda a les 5 un nou partit de l'Eurolliga femenina. La gironina Ucraïnes han hagut de fer un llarg viatge fins a Rússia per enfrontar-se al Dinamo Kursk en la setena jornada del campionat. L'equip d'Alfred Julba ve de guanyar 4 partits seguits entre Lliga i competició europea. Ja acabem amb futbol sala perquè el Barça també juga avui a les 6 al segon partit de la ronda principal de la Champions League contra el Llevant. En el primer partit d'aquesta ronda disputat ahir, els blaugranes van golejar el Vitenorsha per 5-1. Aquesta ronda europea es disputa a Lituània.
Gràcies, Xavi. Tornem a més notícies a les 2, a l'Estel Migdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. En poques paraules.
Us ho anunciàvem que divendres vinent el papa francès rebrà una audiència al president dels Estats Units, Joe Biden. Una trobada que entra al protocol habitual, però que té en aquest cas un element destacat. I és que Biden és el segon president catòlic de la història dels Estats Units després de John Fitzgerald Kennedy i perquè, a més, el president demòcrata sempre ha mostrat la seva admiració pel papa francès. Aprofitant, doncs, aquest fet, hem pensat que avui seria, doncs, interessant parlar d'aquest papa que tant i tanta gent admira per tot el món i que sembla, doncs, ha obert les portes de l'Església, creients, no creients, també, segurament, i té molt a veure, doncs, la seva manera, no?, que té de comunicar, que el que fa, doncs, el que fa diferent, podríem dir, als records més pròxims que tenim, també, una figura molt destacada, la de Sant Joan Pau II, o bé el mateix, doncs, Benet XVI, David.
Qualificar el papa francès de proper, ja des del moment en què va ser escollit pontífex el 13 de març del 2013 i davant la sorpresa de molta gent. El moment en què la fumata blanca indicava l'Habemus Papam i quan s'anunciava des del balcó que el cardenal i arcabisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, era el nou sant pare. Els experts diuen que ja en aquell moment, quan el papa francès va sortir al balcó a saludar els milers d'assistents complien la plaça de Sant Pere, van percebre que alguna cosa havia canviat i que els canvis anirien a més.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui.
Uau, és que clar, són canvis que es noten sobretot David en la seva imatge, també ara l'estàvem escoltant, en la seva veu, no?, amb aquests espais que deixa a l'hora de parlar, en la seva manera de comunicar, sens dubte, però d'això en parlarem, al nostre espai en poques paraules. Ho fem aquesta hora amb Alba Sabatella, sots directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Què tal?
Bon dia, Mercè, bon
com
dia,
estàs,
David.
Com estàs, Alba?
Com esteu?
Ara dèiem fora el micro que l'Alba i jo hem compartit també un viatge, justament al Vaticà.
I tant, al Vaticà. i no només, és a dir, dins del Vaticà vam ser-hi a les diverses institucions de comunicació, no?, de la Santa Seu, i per tant, bueno, algunes de les quals sortiran avui, seguríssim.
La repassarem, sens dubte, i ho vam fer en el marc d'aquest postgrau de comunicació de religió que porteu a terme a Blanquerna.
Sí, de fet, ja portem 7 edicions en què la nostra intenció és bueno, poder donar aquesta especialització als periodistes, no?, en comunicació institucional vinculada amb l'Església i les institucions d'Església. I una de les coses que fem és sempre anar cada mes de gener.
Cada mes de gener, que seria com el, diguéssim, com el punt i final aquest postgrau, no? D'alguna manera, doncs, resumeix tot aquest any de dedicació parlant de la comunicació a l'Església.
Bé, és una mica l'equador, el viatge, de fet, és una mica l'equador entre l'inici dels estudis i la continuïtat, no? I el que volem és aquest contacte directe dels nostres estudiants amb les persones que estan al capdavant d'aquestes institucions, no? Del Dicasteri per la Comunicació, de la Sala de Premsa, de l'Observatori Romano, Ràdio Vaticana, i intercanviar impressions, idees, preocupacions, no? És a dir, ser-hi en primera persona.
Doncs ja sabeu, aquest postgrau de comunicació religió que podeu trobar, doncs, a Blanquerna. Alba, clar, estàs d'acord en que un dels trets diferencials del Papa Francesc és la seva manera de comunicar? Per què comunicar també?
Un dels dons, vaja, trets diferencials i un dels dons del Papa Francesc és el de la comunicació, no? Si hi ha quatre aspectes que el caracteritzen en aquesta comunicació, és aquesta immediatesa, aquesta transparència, aquesta proximitat i moltíssima espontaneïtat, no? Ell, una de les coses que manifesta és el voler ser proper, el voler aquest esperit pastoral que té des del moment en què comença el seu pontificat, no? I per tant, una de les coses que fa és voler estar sempre al costat de la gent, la trobada. Una de les coses, per exemple, que ho diferencia és que mai ha volgut viure en el Palau Apostòlic, no? Des del primer moment ha dit, jo vull estar a la casa Santa Marta, a la Domus Santa Marta, vull estar amb la gent. Si a mi em tanqueu sense la gent, ja me moriria, no? És una de les coses que moltes vegades ha dit. Per tant, aquesta comunicació amb ell és bàsica, perquè per ell, comunicació és sinònim de trobada.
En relació, clar, les comparacions són inevitables. Els records més pròxims que tenim són l'anterior papa, que era Benet XVI, i després Joan Pau II. Jo, vist des de com a espectador, diria que no hi ha color.
Bé, no hi ha color, també és una manera igual molt, molt exagerada de subratllar-ho, no? Les comparacions sempre són inevitables, però aquí tenim tres personalitats molt diferents, també, i aquesta personalitat se manifesta sempre en la comunicació, no? Jo no crec que hi hagi una manera de comunicar millor o pitjor en aquestes personalitats. El papa Sant Joan Pau II era el papa dels gestos i d'aixecar entusiasme, no? I moltes vegades la comunicació mateixa, que això el papa Francesc també ho té, era la imatge, el gest. Qui no recordarà, no? Aquelles imatges de televisió doncs parlant amb la persona que havia intentat matar-lo, no? És a dir, el papa dels gestos, el papa Benet, amb la seva personalitat molt basada en la racionalitat, l'acadèmia, era teòleg, totes les seves decisions estaven reflexionades, per tant, això també es traslladava a la seva comunicació. No, no hi havia res que no estigués prèviament pensat. Vol dir que el papa Francesc no té estratègia, i tant que té estratègia, però és molt més espontani. Mm-hmm. No? Ja dic, són tres personalitats molt diferents que es tradueixen després també en la manera de comunicar.
Sí, sí. M'ha sobtat molt amb el fragment que hem escoltat ara, al començament, que són, diríem, el primer contacte del papa Francesc amb els fidels a la plaça Sant Pere del Vaticà. Vaig escoltar una entrevista, al responsable, qui va ser el responsable de comunicació del papa, Darío Eduardo Viganó, concretament a Signes del Temps, a TV3, que allà ell, personalment, i molta gent va començar a percebre que hi havia un canvi. Concretament, diu que li va sobtar, per exemple, no amb ell, sinó a la premsa i els entesos, que saludés amb un bona tarda als fidels i minuts després demanés silenci a tots per pregar plegats. Què indicava això des del començament? És aquesta proximitat que ens deies, aquesta espontaneïtat, el fet de dir bona tarda a germans i germanes, bona tarda.
Aquest indicava un canvi d'etapa, clar, indicava aquesta espontaneïtat. Ningú esperava un bona tarda del papa, no? Igual que ningú esperava els selfies que es fa o alguns dels gestos que ha anat reproduint després, no? Però aquell moment va ser molt destacat. Primera, per les paraules del fragment que has posat abans, eh? I amb aquesta ironia heu anat a buscar un papa, sí, a la fi del món, no? I bona tarda, germanes i germans. El voler establir aquest tractament horitzontal, no? Soc un de vosaltres, no? I això en els missatges del papa està claríssimament allà, i llavors el que sempre demana, pregueu per mi, va ser la primera cosa que va demanar. Us demano que pregueu per mi, pel vostre nou bisbe de Roma, no? I llavors us demano silenci. I és veritat que en Darío Viganò és una de les coses que sempre remarca i destaca, no? Com van ser intensos aquells minuts de silenci amb tota la plaça Sant Pere plena en pregària.
És que estem parlant una mica, clar, el nom del nostre espai, Alba, o sigui, amb poques paraules. I tal qual, és així, no? O sigui, el papa francès és una persona que comunica sense voler-ho, pot ser-ho, no? O sigui, veiem també com, de fet, David, ens ho explicaves tu, com la imatge del dia, aquesta setmana ens aixecàvem amb, no sé si va ser dilluns...
Va ser dijous passat.
Dijous passat, no? En què veiem que un nen se li aproximava i li deia, no, seu del meu costat, vull dir, no?
I tant, són els gestos, moltes vegades amb poques paraules, i... Alguns dels experts que analitzen el seu tipus de comunicació diuen no, és que pot semblar que sigui massa espontani, i no.
Clar, a vegades es passa d'espontani?
No té per què, perquè passar-se d'espontani...
És una pregunta.
Passar-se d'espontani vol dir intentar estar al costat dels altres, no? I és el seu principal argument, la proximitat. Ell diu que la comunicació, si no porta a la trobada, no porta enlloc, no? De fet, ara parlàveu de la propera trobada amb el president Biden, i no sé si us recordareu, però a les classes, amb els estudiants, sempre surt la famosa imatge a la visita que va fer el president anterior dels Estats Units, en Donald Trump, a una audiència privada amb el papa. Doncs, evidentment, ell el va rebre i tot plegat, però l'expressió
sí,
del papa francès...
Sí, és veritat, aquella imatge, eh?
Aquella imatge amb la família, sí. Trump, doncs, en poques paraules ho deia tot, no? Mm-hmm. I en això sempre ha estat molt, molt revelador.
És que hi ha gent que diu que està tot estudiat. A mi em costa de creure, i no ho crec, perquè, clar... He vist imatges del papa en el papa mòbil i deixant pujar a un fidel que l'estava saludant i que se segueix al costat seu. Un nen, no només aquest, sinó després un altre nen un dia que s'hi va abraçar les cames. I ell va actuar amb total espontaneïtat. És molt difícil de creure que tot això... Segur que hi ha una estratègia, però no segurament amb aquestes reaccions.
Fins en aquests detalls no ho crec, però l'estratègia basada en la proximitat ja té això. És a dir, penseu que parlem d'un papa que ve de patejar-se els carrers de Buenos Aires dia a dia i que no només ho feia, sinó que anima, demana que l'Església surti, que l'Església estigui al carrer, faci això, no? Per tant, no s'entendria que ell no fos un referent, no fos un exemple, no? I per tant, ell es veu i manifesta que és un dels altres, no? I per tant, doncs aquest nen, senta't aquí al meu costat, puja al papa mòbil, sóc un de vosaltres. No?
Mm-hmm. Avui estem amb Alba Sabater, aquí, en poques paraules, al matí a Ràdio Cel, parlant en l'espai de comunicació amb la sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, el David preparant l'espai, no? Comentava també que un dels aspectes clau també d'aquesta comunicació del papa francès és, sens dubte, el seu sentit de l'humor.
Sí, ho escoltàvem en aquestes primeres paroles com a papa, no? Que deien, m'han anat a buscar a la fi del món, gairebé, perquè, clar, ell venia de l'altra punta, de Buenos Aires, de l'hemisferi sud, diríem, i no, a més que no, va sorprendre tothom, no entrava amb les travesses que es fan sempre. I després també aquest... no només donar la mà, sinó que té com una tendència a abraçar, cosa que a mi m'agrada molt, perquè sóc molt d'abraçar. I crec que amb una abraçada es diuen moltes coses, que no cal dir res més.
L'abraçada està a la línia de les poques paraules del papa Francesc, no? I l'abraçada l'aprofita no només en una salutació, després en parlarem, però un dels símbols del pontificat i de la comunicació d'aquest pontificat és el selfie.
Sí.
Anecdòtic que soni. No em feu fotos. sortim a la foto plegats, no? Soc un de vosaltres, i el selfie és la manifestació més clara d'això, no? I en aquest cas també té un punt humorístic, fins i tot, el tema del selfie. Amb el caràcter que comentaves, no? Ell parlava amb un atabuscà a la fi del món, però tampoc era només amb aquesta ironia, no? També tenia un significat. Aquestes perifèries de les que ell parla sempre també són una paraula clau del Papa Francesc.
David, Alba, vosaltres creieu que aquest tret, no?, aquests trets de la personalitat del Papa Francesc, que és una persona doncs propera amb les seves eines, no?, que estan destacant, ja sigui doncs amb la seva amabilitat, la generositat, el que sigui, no?, amb aquest sentit de l'humor, amb la seva persona en si, no?, és una persona comunicativa. Tu creus, Alba, que hi ha hagut un canvi en l'estratègia de comunicació del Vaticà aprofitant aquesta popularitat del Papa?
Necessàriament, quan el cap de l'Església canvia i tot va lligat a la seva personalitat, i en aquest cas la comunicació és claríssim, necessàriament el canvi ha de ser, no? En aquest cas, a més, coincideix en un moment en què el context comunicatiu global, més enllà de l'Església, també està en constant canvi. Igual que els mitjans de comunicació necessiten adaptar-se al context, la digitalització, els nous mitjans, els nous formats, doncs la comunicació d'Església també, no? I això coincideix amb aquesta arribada d'aquest nou papa, que a més parla tots aquests llenguatges, no? I per tant, el moment també ha sigut propici.
Un altre moment, a mi concretament em va sorprendre del pontificat del Papa Francesc, són els seus viatges, o sigui, jo no estava acostumat a veure, no ho he vist mai, de fet, que al vol de tornada el papa muntés una roda de premsa allà amb els periodistes que l'havien acompanyat, tan propera, i que, a més, respongués a totes les preguntes, per exemple, en temes tan delicats per l'Església com són les relacions homosexuals.
Una persona gay que cerca el Senyor i ha bona voluntat, ma qui sono io per giudicarla? E non si devono emarginare a queste persone per questo.
Contingut, més enllà del contingut del que diu, que després també, si voleu, parlarem d'aquestes crisis comunicatives que hi ha hagut, és el fet d'aquesta... Un altre cop sap molt proper, però en aquest cas els professionals. Això també hi ha hagut una evolució, perquè ell no només és el fet seu que com a persona i com a caràcter, també hi ha hagut una evolució important en la comunicació vaticana. En quin sentit? Com s'ha notat més aquesta evolució?
Clar, penseu que ell valora moltíssim la tasca, el rol, el paper, la influència que tenen els periodistes i els mitjans, no? I per tant també n'és conscient de la importància que té el fet de cuidar-los. Cuidar-los en quin sentit? En escoltar-los, en ser-hi. I a més és que hi ha un grup concret de periodistes que sempre va amb el seu avió, en els viatges que fa, que són els que estan habitualment a la sala estampa, a la sala de premsa, per seguir minut a minut, diguem-ne, no?, el dia a dia del papa, i per tant és lo suficientment intel·ligent com per saber, com per entendre que aquestes persones han de tenir la informació que necessiten, no? A més, una altra de les coses que deia Daria Viganò, i que a més s'analitza molt bé en una de les publicacions que ha fet després sobre la comunicació del papa, és que al papa li agraden molt poc els intermediaris. Uh-huh. És a dir, aquesta espontaneïtat també es tradueix en què ell creu que pot ser el missatge més directe és el més clar i el que porta a menys malentesos, no? Què passa? Que moltes vegades això els equips de comunicació que ha pogut tenir al darrere l'ha pogut confondre una mica, no? Perquè és veritat que, com ells diuen, si ja tenim el Messi de la comunicació al capdavant de la institució, no? El que hem de fer nosaltres doncs és intentar doncs donar-li suport.
I això és el que fa que sigui més transparent.
Exacte.
I més transparència al Vaticà, a l'Església en general. En aquest cas, que deia allò de les crisis de comunicació que hi ha hagut, que n'hi ha com a tot arreu, la polèmica sobre el Banc del Vaticà, els famosos, allà que ell ha anomenat Batileaks, que era la filtració de documents. Com creus, com valores com ho han resolt des del punt de vista comunicatiu?
Penseu que, per exemple, aquestes crisis que estem mencionant ja són crisis que van centralitzar també la renúncia del papa Benet, no? I que, per tant, són puntals necessaris en el moment de pensar en la transparència de la institució, no? Jo crec que no només el papa ha posat ordre, o la seva tasca és intentar posar ordre en aquests afers internament, sinó també explicar el que s'està fent en referència a això, no? I per tant la política de transparència no només hi va amb el caràcter del papa, en aquest cas és necessària i ell n'és conscient que és necessària i per tant està posant totes les mesures perquè això així sigui, no? De fet, una de les principals accions quan comença el seu pontificat, em porta un parell d'anys, és la reforma comunicativa de les institucions de comunicació vaticanes, no? En pro d'aquesta transparència.
I ja per acabar, perquè ens queden res, molt pocs minuts, agrair doncs, a l'Alba Sabater, sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, que hagi estat amb nosaltres, sens dubte, aquí en poques paraules. També agrair-li la vid. Però clar, ara que posàvem com a exemple, o sigui, per excusa, per parlar de la comunicació del poble, aquesta trobada amb el president dels Estats Units, Joe Biden, de què es parlen amb aquestes trobades?
Ostres, doncs jo crec que en els periodistes no hi hauria ningú que no volgués ser doncs, una mosca allà a la paret, no?, per saber. Jo crec que dins de la cordialitat que podem observar des de fora, espero i estic segura que es posen sobre la taula aspectes que permetin ajudar-nos a tots plegats a tirar endavant i a millorar aquest món en què vivim.
I de futbol també deuen parlar.
També.
Li agrada molt al papa francès.
Ara ho estan parlant, és del San Lorenzo, no?
Això diuen, sí, això sí, diuen. Sí, sí. No sabem en Biden si és gaire aficionat al
futbol.
No, el
Biden segur que no.
El que sí que sabem és que en el despatx oval una de les primeres coses que va fer va ser posar en el fons la seva foto amb el papa francès, no? I això també és molt significatiu.
Alba Sabater, moltíssimes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Cuida't moltíssim.
Moltes gràcies a vosaltres. Cuideu-vos.
Vinga, nosaltres res, en 4 minuts ens situem a 2:15 de 2. Marxem a publicitat i a la tornada. Marta Jarque, preparada, perquè avui posaràs la lupa justament en aquest risc del blackout a tota Europa?
Sí, sí, estic a punt. Molt interessant. En parlem d'aquí uns minuts.
Vinga, doncs d'aquí uns minuts.
Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Llegíem fa uns dies, Marta, el govern austríac està preparant la seva població per una possible apagada elèctrica indefinida com a conseqüència d'això, d'un error en el subministrament d'electricitat.
Sí, de fet, la ministra de Defensa austríaca, Claudia Tanner, alertava del perill real de que el país es quedi sense llum, el que la ministra considera el proper graó en la crisi energètica que estem patint.
Doncs per donar-nos més detalls d'aquesta amenaça que planeja sobre Àustria, ja ens acompanya l'Adam Casals, ell és consultor d'Afers Internacionals, delegat de la Generalitat a Viena entre el 2015 i el 2017 i també resident encara a la capital austríaca. Adam, bon dia, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies.
Escolta, com esteu després d'aquest xocant anunci del govern en relació a aquesta apagada elèctrica generalitzada indefinida? Com ha respost la població?
Bueno, estem molt bé i, de fet, ja hi ha hagut diaris que han fet crides, diguéssim, a no exagerar la situació. Tot aquest tema de les apagades és un tema que ja fa anys que se'n parla i, de fet, hi ha doncs, teories conspiranoides al voltant de tot això. Ara, doncs, el que hi ha és, diguéssim, una crisi que ha anat creixent en tres passos que us explico molt breument. Aquest setembre doncs, hi havia una roda de premsa del ministre de l'Interior en una trobada doncs, amb el que seria l'equivalent austríac a Red Elèctrica, és a dir, l'operador de xarxes d'alta tensió a nivell, doncs, a nivell austríac, i es posava de manifest doncs, que era necessari construir més infraestructures i per primer cop s'advertia de la possibilitat de pagades si això no era així. Després, aquest octubre, doncs, es publicava aquest informe d'un centre del Ministeri de Defensa, un centre expert que fa doncs, un cop a l'any doncs, un informe anual sobre possibles problemes de seguretat que puguin afectar el país. I aquí doncs, es parlava de moltes coses, es parlava de geopolítica, es parlava de temes terroristes, i un dels capítols estava dedicat, efectivament, a una possible gran apagada. I després, doncs, el Ministeri de Defensa, amb això que fèieu, que en fèieu esment ara, abans de la publicitat, doncs, la ministra de Defensa va publicar una guia adreçada a la població en la qual es donaven mesures concretes sobre què fer en cas de que aquesta gran apagada es produeixi en els propers 5 anys. Si voleu, ho comentem una miqueta.
Sí, Adam, cal no alertar-nos, no? Comentaves tu i ara parlarem d'aquestes mesures, però aquesta apagada podria passar en qualsevol moment.
Sí, sí, exacte. És a dir, aquest informe doncs, d'aquest think tank proper doncs, en el Ministeri de Defensa, el que ve a alertar és de tota una sèrie de tendències que hem anat visquent en els darrers anys a tota Europa. I per començar, doncs parla del desmuntatge progressiu de fonts d'energia estable, sobretot tot el que és tancament de centrals nuclears, la potenciació de fonts d'energia volàtils, que aquí estaríem parlant doncs, de les energies renovables, de l'energia eòlica, de l'energia solar, doncs, que poden tenir rendiments energètics fantàstics en moments de gran producció d'energia, però si no fa vent, doncs evidentment no hi ha energia eòlica, que és, per exemple, doncs, el que ha passat aquest estiu en el Regne Unit o en el Mar del Nord, on hi ha doncs, grans parcs de producció d'energia eòlica. I això s'ha sumat doncs, amb una situació de Covid, amb la qual doncs, hi ha hagut, per exemple, reparacions en centrals nuclears que no s'han pogut fer, per exemple, a França, i també doncs, en el que són els efectes del canvi climàtic. I per tant, doncs, esdeveniments meteorològics extrems que poden afectar doncs, la producció d'energia. Parlàvem ara doncs, de que a vegades el vent no bufa, i això té a veure també doncs, amb aquell anticicló de les Açores famós que s'ha desplaçat amb el canvi climàtic, per exemple. Parlem també doncs, de grans temporals, de grans inundacions, que poden també posar en perill doncs, aquestes centrals de generació d'energia estable. I en aquest sentit doncs, hi va haver un esdeveniment d'aquestes característiques recentment a Polònia que va fer que hi haguessin tota una sèrie de centrals tèrmiques, en aquest cas, que de cop i volta doncs, havien d'estar doncs, fora de servei degut en aquest event. A més de tot això, hi ha també el problema dels ciberatacs. I per tant també doncs, la ciberseguretat és un problema amb les infraestructures crítiques i hi ha doncs, unes vulnerabilitats. És possible doncs, hackejar infraestructures. Això ha passat, per exemple, doncs, l'any passat amb un oleoducte als Estats Units. També hi ha el cas d'una doncs, línia de tensió que va ser sabotejada a Suïssa doncs, l'any passat.
Clar. Adam, tu comentaves, o ho comentàvem a l'inici, no?, aquesta alerta de la ministra de Defensa, Claudia Tanner, a Àustria, però com bé dius tu, podria ser una apagada o un blackout a tot el món, no? Vull dir, no sé si aquí, per exemple, en som conscients d'aquesta amenaça.
Europa està fent un gran esforç doncs, per liberalitzar el mercat de l'energia i també doncs, per fer que un país pugui comprar energia a un cost més econòmic en un altre país. De fet, cada vegada hi ha més països europeus que volen comprar una part important de l'energia a altres països. En el cas d'Àustria, això a l'estiu passat va arribar a un 40% de la demanda energètica doncs, d'Àustria en el moment rècord. I això doncs, és bo, evidentment, per millorar els preus, però esclar, també fa que si hi ha una fallada en un país o diverses fallades simultàniament, es puguin produir aquestes caigudes en cadena que podrien arribar a ser doncs, paneuropees. I això és precisament el que explica aquest informe.
Estarem pendents. Avui estem parlant amb l'Adam Casals, ell és consultor d'afers internacionals i resident a la capital austríaca. Adam, explica'ns una mica, tenim pocs minuts, però estem interessades en saber aquestes recomanacions que us ha fet el govern per aquest possible blackout.
Sí, aviam, una mica el govern el que fa esment és que avui en dia vivim en un món cada vegada amb més consum d'energia i amb més consum d'energia elèctrica. Hi ha coses doncs, que abans ens trucàvem amb un telèfon fixe, ara ens trucàvem amb el mòbil, que evidentment es carrega elèctricament. És només un exemple. Esclar, si hi hagués aquestes grans apagades, de cop i volta tota una sèrie d'infraestructures deixarien de funcionar, és a dir, les neveres en els supermercats, els refrigeradors deixarien de funcionar, els semàfors al carrer deixarien de funcionar. Podria haver-hi doncs, tota una sèrie de disrupció en un període que ells quantifiquen d'entre un i cinc dies. Evidentment, progressivament, a partir del segon dia, s'aniria recuperant el servei. I això és un risc, no és una cosa que hagi de passar. És una cosa que s'explica precisament per evitar que passi. En qualsevol cas, el que aconsella el Ministeri de Defensa austríac és una mica fer allò que ja feien les nostres àvies, és tenir una mica de rebost. I en aquest rebost, doncs, tenir-hi aliments, doncs, ells parlen de fins a dues setmanes, tot i que, com us dic, doncs, en aquests prospectes que s'han imprès doncs, per la població austríaca, es parla d'un màxim de 5 dies doncs de pagades, i per tant doncs és això, tenir una mica doncs, de menjar a casa guardat, i també parlen molt de tenir aigua, això també.
Una última preguntada molt, molt breu. Jo tinc pensat venir fins a Àustria, concretament fins a Viena, per visitar els mercats de Nadal, que són fantàstics i preciosos, amb llums. Perillen?
Esperem que no, i esperem que pugueu venir tots. De fet, a Viena també és important. Sent Ràdio Estel, us comento, aquests dies estava parlant amb un representant de l'Ordre Mercedària sobre una església dedicada a la Mare de Déu de la Mercè, que està doncs, en el seu actual del seminari diocesà aquí a Viena. Hi ha també doncs, presència montserratina. Esteu tots i totes...
Va. Perfecte, en prenem nota.
Serà un plaer.
Adam Casals, ha estat un plaer justament parlar amb tu, consultor d'Afers Internacionals, delegat de la Generalitat a Viena entre el 2015 i el 2017 i resident encara a la capital austríaca. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i molta atenció amb aquest probable blackout. Estarem pendents, Adam?
I tant, esperem que no.
Esperem que no sigui així.
Exacte.
Vinga, cuida't moltíssim. Gràcies, Adam.
Igualment, gràcies.
I arribat a aquests punts, doncs, abans d'acomiadar el programa, com sempre, ens marca el toc de queda, Miquel Morgà.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Aquest matí, tot repassant la premsa i aturant-me socialment a les pàgines de cultura i espectacles, he quedat enganxat per una notícia relacionada amb una nova proposta teatral per a tota la família i que es presenta a la Sala Beckett de Barcelona. Em refereixo a l'obra Una dent sota el coixí, de Cristina Clemente. Jo l'obra encara no l'he vista, i encara que ho hagués fet, no és aquest toc de queda un espai per fer crítica, si més no teatral. Però si m'ha cridat l'atenció és perquè l'obra parla d'un univers que em sembla fantàstic i que de vegades, amb el pas dels anys, anem oblidant els personatges relacionats amb la nostra infantesa. Quan als nens ens cau una dent, jo no sé si encara aquest costum es practica perquè ja fa anys que no hi ha nens petits a casa, però quan els cau una dent és tot un esdeveniment. Jo, quan era petit, i així ho vaig continuar fent amb els meus fills, esperava amb ànsia els angelets que em portarien algun regalet. Però el pas dels anys ha incorporat en aquest sector altres personatges no gens menyspreables. Per exemple, el Ratón Tito Pérez, que deu venir de fora perquè sempre l'hem anomenat en castellà i que té la seva versió en català amb el ratolí Martí. Em sembla que no tan popular. O la Fada de les Dents, un altre personatge relacionat amb aquest ambient. Quina il·lusió aquella nit tan esperada quan ens queia una dent. Per això m'ha semblat extraordinari que un espectacle familiar tracti el tema com ens expliquen les seves protagonistes.
Justament a casa el que està passant ara és que els hi cauen les dents i es generen moltes preguntes al voltant d'això. I vam dir, home, això és un tema. És un temazo, no? Què passa amb les dents? On van a parar les dents? Hi ha 50.000 personatges màgics que van a buscar les dents de tot el coixí.
Tot repassant el panorama, m'he adonat que som uns privilegiats perquè ens ha tocat viure a un país on la creació i l'educació en aquest terreny van units i, a més, provoquen hores i hores i hores de diversió i d'entreteniment, no només als més petits, sinó a tota la família. Hi ha casos realment espectaculars, com és el de la cantant Damari Gelabert, que amb els seus espectacles musicals, amb les seves cançons d'audiències milionàries, ha acabat inculcant als més petits els costums i els hàbits més quotidians.
Rentem les dents després de dinar. Rentem les dents després de sopar. Tantetes blanques, tantetes netes, raspall i pasta. Rentem les dents.
és de fer un repàs a la gran quantitat de grups que dediquen la seva activitat al teatre familiar no acabaria mai i, a més, seria injust perquè me'n deixaria molts. Però no vull passar per alt tota l'activitat que des de fa molts i molts anys porten a terme des de Viu al Teatre, que són els responsables, entre moltes altres coses, de la programació familiar del Petit Romea a Barcelona. Són uns treballadors incansables i han sabut portar als escenaris espectacles deliciosos i dignes de programacions internacionals. Però no s'ha quedat aquí la seva dèria i el seu treball incansable en aquest sentit, ja que han anat encara una mica més enllà, tot endinsant-se en el sector dels infants més infants de tots, els més petitets, amb espectacles realment deliciosos. I també en la difusió dels nostres espais i personatges més autòctons, com ara les visites guiades que per tot el Teatre Romea de la Ciutat Comtal fa en primera persona la pròpia Margarida Xirgo. Però és que també han recreat històries musicals que van des d'icones artístics i culturals del país, com Salvador Dalí, fins a contes universals portats al segle XXI, com ara l'Alícia, el país dels mòbils. I aquestes darreres setmanes, per exemple, ens han sorprès amb una espècie de tutorials a YouTube en els quals il·lustren i provoquen els més joves de casa a escriure. A escriure teatre, evidentment. Us convido que visiteu aquests vídeos perquè aneu a saber si a partir d'aquí naixerà un nou Àngel Guimerà, un Santiago Rossinyol o un Jordi Galceran. Aquí, un tastet.
Hi ha algunes coses que cal tenir en compte a l'hora d'escriure una obra de teatre i avui us les volem explicar. El relat ha de tenir tres parts. La primera és l'inici, la segona és el nus i la tercera és el desenllaç, que és on trobem la solució al nostre problema.
Avui que m'he trobat la notícia d'un espectacle familiar referent a quan ens cauen les dents, no he volgut desaprofitar l'oportunitat d'endinsar-me una mica, només una mica, en el fantàstic món del teatre per als més petits, però també per tots els de casa. Per cert, tinc una dent que es mou des de fa dies, però no és de llet, i no sé si aquesta edat em convalida encara la visita dels angelets. Jo, per si de cas, quan m'acabi caient, la posaré sota el coixí. Demà, Mercè, com cada dia, tornaré amb el toc de queda. Fins aleshores, adéu-siau.
Gràcies, Miquel. Com sempre, tenim en compte aquest toc de queda, però abans d'acomiadar el programa d'avui hem de saber quina era la resposta al Freqüència Madurada, Marta.
Doncs mira, avui era Roberto Benigni, el meravellós director que aquest any doncs, fa 69 anys, director de La Vida és Bella, que sentíem també la banda sonora, que es va estrenar, per cert, el 1997. Imagina't.
Oh, doncs amb aquesta preciosa banda sonora d'aquesta pel·li, nosaltres acomiadem el programa d'avui. Gràcies, Marta, també a totes aquelles persones que hagueu encertat la resposta al Freqüència Madurada, dir-vos que entreu directament en el sorteig final del divendres de la magnífica cistella Caprabó. Dit això, va, amb la banda sonora de La Vida és Bella, arribem al punt gairebé de tres quarts amb Ignasi Miranda, que ja està aquí preparat a l'espai informatiu religiós de la casa, sense distància. Cuida't molt, fins demà.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
A Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient en són els protagonistes. La veu dels animals i la natura. A Ràdio Estel els diumenges a les 10 del vespre. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.